Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking.
Vale, 6 minuts, 5 i 6, obrim el nostre espai de psicologia, de benestar, de salut mental, avui acompanyats per na Vanessa Parellada. Molt bon dia, Vanessa.
Bon dia a tothom, com esteu? Com esteu tothom?
Doncs bé, contents de saludar-te de nou. Avui abordem un capítol complicat.
Sí.
Com són les relacions tòxiques.
Sí. Així com vam parlar fa unes setmanes del maltractament psicològic, que sembla que no passa, que sembla que... A Formentera, malauradament, hi ha maltractament psicològic i físic, hi ha abusos a menors, hi ha relacions tòxiques, hi ha una mica de tot. I és veritat que quan tens en consulta segons quines pacients i quins pacients, penses que, bueno, que potser és interessant refrescar aquest tema perquè pot ser que li passi a moltes altres persones, segur. Les relacions tòxiques, no parlem d'una relació en la que hi ha una discussió, perquè discussions tots en tenim. Parlem de relacions en les que el control, la manipulació, la dependència emocional generen un malestar constant. A vegades confonem amor amb necessitat i això fa que normalitzem dinàmiques que ens fan mal. De fet, el nostre cervell és especialment sensible a les relacions perquè l'afecte i el vincle activen circuits neuronals que ens poden enganxar fins i tot quan sabem que la relació no és sana. Perquè a vegades sabem que allò no ens fa bé, però ens costa molt sortir, no?, d'aquella relació. Avui farem dues coses. Primer explicarem per què caiem en aquestes relacions, què hi ha darrere psicològicament, i anirem fent, com per blocs, un qüestionari molt ràpid per ajudar-nos a detectar si estem patint una relació d'aquest tipus.
Som-hi.
Perquè a vegades ho normalitzem. O sigui, no farem un diagnòstic, però seria com una brúixola, no? En primer comencem explicant per què em quedo enganxada o enganxat a una persona que em fa mal. La psicologia ens diu que hi ha diversos factors. Ja hem parlat moltes vegades de la importància de la infantesa, de com estructurem el nostre edifici, els fonaments del que serem en el futur, que no és condicionant, és a dir, es pot canviar, però sí que t'afecta si no en prens consciència d'una manera molt, molt estructural i amb el tema de les relacions, per suposat, no? Perquè al final ens construïm amb les relacions. Baixa autoestima, por a la soledat, aquests elements ens poden predisposar. Aquesta necessitat de ser acceptats o acceptades a qualsevol preu. Després també hi ha patrons, persones amb molta empatia, que empatitzen molt amb l'altra persona, que estan més pendents d'entendre per què l'altra persona fa allò que fa, que està dirigir la mirada cap a si mateixos i sortir d'allà, no?
Aquella... Sí, l'empatia. Ens podem emborratxar d'empatia, també.
Massa empatia, si et perds tu de vista, o sigui, tu també has de tenir empatia amb tu, no? Si no, quan... aquest exemple, just el parlàvem amb aquesta pacient l'altre dia, quan et pica una serp, tu no li preguntes per què t'ha picat. Tu el que fas és anar-te'n a curar la ferida i allunyar-te de la serp, no? Pues, en canvi, quan ens fa mal una persona, ens quedem, tenim com una necessitat de que ens entengui, de que entengui el que volem dir, d'entendre per què ho fa, d'intentar ajudar-lo perquè en el fons és bona persona, si no estem parlant de persones dolentes. I potser no som... A vegades també hi ha molt de moda, no? Ja havíem parlat alguns d'aquests big conceptes de positivisme tòxic. Es parla de persones tòxiques. Potser no són persones tòxiques, són persones amb algun patró que no els fa estar bé. I llavors, quan s'ajunten amb una altra persona, que potser també té un patró d'aquest tipus, s'enganxen i es genera una dinàmica molt perversa i molt dolenta pels dos. Sobretot per una d'elles, no? per un dels dos elements. Però al final pateixen els dos una relació tòxica. Pot ser que sigui tòxica la relació, no necessàriament les dues persones per separat. Però és veritat que si tens cert patró de vinculació i de comportament, tens més tendència a anar trobant per casualitat, que no és casualitat, anar-te ficant en relacions d'aquest tipus perquè et generen aquella sensació de familiaritat, no? Aquest t'aboca el teu pare, probablement, encara que no siguis conscient, o et t'omple, et fa sentir útil, el fet de sentir que estàs ajudant en aquella persona. O sigui, tot acaba sent molt pervers i és interessant ser conscient de què hi ha darrere, d'aquesta necessitat d'ajudar, d'aquesta necessitat de que l'altre t'entengui, d'aquest voler estar amb algú, no? Però, bueno, és molt difícil d'identificar i encara que ho tinguis identificat és difícil de sortir. Però, bueno, és important remarcar, no és culpa de la persona que no vol sortir, és un patró que potser no reconeix i que és necessari treballar, i un cop reconegut, i és més fàcil que en surtis, no? Un cop has posat consciència de que totes les parelles que has tingut tenen aquest element comú, que tu mereixes una altra cosa, que és possible tenir un altre tipus de relació, no? Llavors, és una construcció lenta, però que es pot treballar. Però anem a veure com es manifesta a la pràctica. Per exemple, si fem un primer bloc de preguntes, sovint et sents culpable sense saber per què, no? O sigui, tens la sensació de que tot el que fas està malament, encara que no hagis fet res dolent. La teva parella et qüestiona amb qui parles o amb qui surts. O sigui, s'entromet amb les teves amistats o limita amb qui pots compartir temps. De vegades és molt subtil, això. De vegades no et diuen no surtis amb. Et diuen, ostres, aquesta persona la qüestionen d'alguna manera. No? Intentes predir el seu estat d'ànim per evitar conflictes. Vius constantment pendent de com se sentirà l'altra persona abans de parlar o actuar. I et fa sentir que que mai fas prou per la relació. Per molt que t'esforcis, sempre sembla insuficient, t'acostumes a aquesta tensió constant i la teva opinió sovint no compta o és ridiculitzada. Les teves idees o sentiments són ignorats, menyspreats, mofats, aquesta cosa de que exageres, de que això que fas és patològic. Si hem respost sí a tres o més, hi ha senyals de control i de manipulació. Per tant, aquesta podria ser un primer indicador, no? El primer bloc de les característiques d'aquest tipus de relacions tòxiques, que és el control i la manipulació. Però no és l'únic, no? A vegades algú té aquesta tendència o aquest fer amb la seva parella i l'altra persona no s'enganxa i surt, no? Què és el que també ens enganxa? Un altre factor que enganxa molt és la dependència emocional. La Farid Castellano, aquella neurocientífica que alguna vegada ja hem esmentat, ens explica que el cervell busca seguretat, encara que sigui dins una relació que fa mal, no? I moltes persones confonem aquesta seguretat amb amor, i aquest enganxe amb amor, i aquesta intensitat amb amor, que no sempre la intensitat vol dir que estiguem enamorats i que estimem aquella persona. Si fem unes petites preguntes sobre aquesta part, tens por de contradir la parella, o sigui, evites expressar el que realment penses per no provocar una discussió. Tens por a la soledat si acabes la relació. O sigui, et costa imaginar la teva vida sense aquesta persona, tot i que estar amb aquesta persona et faci mal. Però imagines el futur sense ella i t'agafa com un vertigen, no? Aquell buit aquí a la boca de l'estómac. Et sents responsable de les seves emocions. O sigui, creus que la teva feina és que l'altra persona estigui contenta o tranquil·la. I al revés, si no està bé, és, ostres, algú ho hauré fet, no? Igual he fet alguna. Et costa reconèixer que t'està fent mal. I encara que des de fora ho veus molt clar amb altres persones o que altres amigues t'ho diuen i tu ho veus, tu sempre el justifiques, trobes justificacions al seu comportament. I t'agradaria que canviés, però sembla que mai passa. Estàs eternament esperant a que millori, però els mateixos patrons tòxics es repeteixen constantment. Per tant, novament, si responem que sí a tres o més, podríem tenir indicis de dependència emocional, no? És una altra cosa a la que hem d'anar alerta. Quan la relació avança, poden aparèixer altres tipus de comportaments que potser són més evidents, com el maltractament psicològic, menyspreu, insults... I aquí es produeix un cercle molt desgastant, perquè la parella potser es disculpa encara que no hagi fet res, et sents culpable perquè potser l'altra persona ha fet alguna cosa i tu consideres que tu podries haver fet millor i no ho has fet prou bé, cada cop estàs més nerviós o més nerviosa, més trist, això va minvant l'autoestima i t'acabes sentint atrapat, no? Alimenta el que hem dit abans d'aquesta sensació de que no pots tenir res millor, de que realment estàs amb aquella persona i gràcies a que estàs amb aquella persona perquè et coneix superbé i tot i conèixer-te superbé no t'ha deixat, però algú que et conegui superbé, a lo millor no t'aguantaria tants anys, no? Aquesta sensació és tremenda, no? Quines preguntes ens podem fer per veure si ens passa alguna d'aquestes coses? Si hi ha insults, menyspreu, comentaris d'aquest tipus regularment, sovint et sents atacat o minimitzat o minimitzada verbalment. De vegades et disculpes encara que no hagis fet res malament, o sigui, assumeixes culpa que no et correspon per evitar conflictes o malestar, et sents nerviosa o nerviós, trist, ansiós, després de passar temps amb la teva parella, o sigui, és una relació que et deixa emocionalment esgotat. Et sents atrapat o atrapada, sense sortida, no veus la manera de millorar la relació, ni com alliberar-te d'aquest malestar, i t'acabes trobant acceptant coses que no vols fer per evitar conflictes, no? Fas concessions constants per por a la seva reacció. Si hem contestat que sí a tres o més d'aquestes preguntes, hi ha un risc de conflictes tòxics i potser fins i tot de maltractament psicològic. I si agafem l'últim gran bloc de característiques de les relacions tòxiques és l'aïllament social, que comporta que és un dels efectes més silenciosos però més dolorosos, perquè si tu quan deixes la teva parella et quedes sol perquè has anat o t'has anat aïllant, creus que ho has fet
portes,
tu, però ha sigut una conseqüència de molts anys i has anat tancant portes, deixes de compartir amb amics, amb família, minimitzes el que sents, justifiques l'injustificable, i això explica aquests mecanismes que Nazaret Castellanos explicava, aquests mecanismes de defensa del cervell que et fan encara més dependent, no? I aquell refrán de val més boig conegut que savi per conèixer, que també aplicaria aquí, tot i que és molt pervers, no?, aquest refrany, és important no trencar aquests vincles i mantenir relacions amb la família, relacions amb les amigues, amb els amics. Anem a fer algunes preguntetes. Els teus amics o família comenten que et veuen canviat o canviada. Les persones que t'estimen perceben que la relació t'afecta negativament. Sovint minimitzes els teus sentiments davant d'ell o davant d'ella, perquè fas veure que no són importants per mantenir la pau, perquè si ho dius potser no t'entén, o hi ha un conflicte, o ja estàs una altra vegada parlant del mateix tema, tens por de parlar amb altres sobre la relació, perquè penses que això és ser deslleial amb la teva parella, t'autocensures per no rebre crítiques, perquè també sents aquesta vergonya de... i no vols escoltar coses que potser en el fons ja sents, però no vols que te les diguin des de fora, no? No vols contrastar. Et sents culpable constantment, sempre tens la sensació de fallar, encara que no hagis fet res malament, i intenta justificar conductes de l'altra persona que no t'agraden. També això ens ajuda a quedar-nos en un lloc en què no ens agrada, no? Si tenim una explicació, hi ha un relat...
Ha d'haver una mica d'autoengany, no?
Sí, ens ajuda a quedar-nos en un lloc i a justificar coses que no són justificables, no? El mateix, si hem contestat tres o més vegades que sí algun d'aquests elements, pot ser que tinguem un impacte important a la nostra autoestima i a les connexions socials. Si intentem fer una miqueta de resum, si hem contestat poquetes preguntes que sí, no, entre 0 i 5, probablement no hi ha toxicitat clara, però bueno, hem de vigilar patrons que poden aparèixer perquè hi ha algun tic que hem fet, per tant hem d'anar alerta. Si hem contestat entre 6 i 10 que sí, bueno, hi ha senyals d'alerta, val la pena que parem atenció, que comencem a posar límits, i a partir de 11, entre 11 i 15, hi ha un risc de que la nostra relació estigui sent tòxica, estaria bé comentar-ho, buscar ajuda, començar a protegir-te, no? Començar a posar consciència, i a partir de 16 la relació en la que estem és molt tòxica i recomanaria buscar suport professional i planificar una sortida segura d'aquella relació. Identificar-ho és el primer pas, però n'hem de sortir. Des de la psicologia tenim eines per trencar patrons, per recuperar autoestima, posar límits, reconnectar amb els vincles sans, però és veritat que és una cosa que costa molt. I més si afegim el tema, per exemple, que parlàvem fa una estona de la vivenda. Mm. O sigui, aquest element afecta i dificulta que hi hagi aquesta sortida que potser seria la desitjada, no? Per tancar, per resumir, per què enganxen les relacions tòxiques? Doncs perquè combinen por, dependència i petites dosis de recompensa afectiva. És com les màquines escurabutxaques, que no saps mai quan et donaran el premi i tu segueixes intentant aviam si, això està estudiadíssim a psicologia, aquest patró que no pots predir cada quantes respostes hi haurà un reforç, això enganxa moltíssim, no?, aquest patró, i és el que passa en les relacions aquestes, no? Però ens mantenen enganxats, no? Perquè de tant en tant hi ha un dia bo, de tant en tant hi ha unes setmanes bones, i ens anem fent un relat d'allò que intenta amagar lo dolent i que només ens quedem amb el record de lo bo.
Déu-n'hi-do, avui hem definit com poder detectar aquestes relacions
sí.
tòxiques, no? Amb aquestes autopreguntes que ens planteja avui la nostra psicòloga, na Vanessa Parellada. Clar, sortir d'aquí... Jo no sé si l'única... O sigui, entenc que és reformar la parella des dels fonaments o trencar la relació de parella. Per la teva experiència, Vanessa, és possible reformar la parella?
Sí que és possible. Però hi ha d'haver consciència de les dues parts. de que hi ha d'haver treball de les dues parts. Normalment un treball personal previ a un treball de parella, però és el que dèiem al principi, no parlem de persones dolentes, no parlem de persones tòxiques com a tal, necessàriament, però sí que aquella relació està sent tòxica des del moment en què un dels dos no és feliç i se sent, doncs, com hem dit, no? Fins ara, amb totes aquestes, amb aquests ítems que hi ha persones que porten molts anys vivint així, no? Persones que porten 8 anys, persones que en porten 25, persones que en porten 10, o sigui, no és fàcil sortir d'una relació d'aquest tipus, no, no... I a vegades des del principi és així, perquè a vegades diem, bueno, és que al principi anava molt bé i després no, no, a vegades ja des dels primers mesos la relació ja és així, però ens enganxa, no? Llavors hem de veure quan ja estem ansioses, quan ja tenim sobretot l'aïllament, no? Quan ja no relacionem amb ningú, a casa no estem bé, no tenim ganes d'arribar a casa, ens fa por parlar amb la nostra parella, quan tenim tots aquests elements, de vegades que un dels dos demani ajuda pot ser el que generi canvi en la parella, no? Perquè potser si un dels dos canvia patrons, l'altre, si realment s'estima la seva parella, pot ser que també respongui en aquests patrons, en aquests canvis, no? O busqui ajuda pel seu compte i cadascú pel seu compte facin una feina i després pugui fer una feina com a parella. Però la prioritat ha de ser estar bé, no ha de ser salvar la parella. La prioritat ha de ser estar bé, un, que els teus fills estiguin bé, que no creixin en aquell ambient, però no vol dir que no es pugui resoldre, que l'única solució sigui trencar. Has de sortir d'aquella toxicitat. Normalment es surt de la parella per sortir de la toxicitat, però no només. Pot ser que es resolgui aquesta toxicitat fent una feina individual de cada un. De fet, tinc casos que es treballa amb els dos independentment i sí que les coses milloren. Sí que les coses milloren. I és possible. És lent, a vegades és més difícil arreglar alguna cosa, no? Perquè tenim ja moltes dinàmiques apreses i tenim... A vegades és més difícil reaprendre alguna cosa que aprendre-ho de zero, però també és veritat que quan tens una parella de temps tens moltes coses bones acumulades que potser sí que val la pena salvar. Per tant, la sensació de si val la pena salvar la parella o no és si t'imagines fent teràpia de parella amb aquella persona, si t'imagines intentant fent una última passa amb aquella persona, aquest és un indicador de que potser la parella no està trencada del tot. Però si hi ha aquesta toxicitat, primer s'ha de resoldre això.
Entenc que és tot un repte, tot un desafiament, reformar els fonaments d'una parella que porta molta inèrcia,
sí, sí.
Però també ens podem trobar amb el que tu apuntaves abans, no? De deixar aquesta relació de parella i la següent que enganxes, com
clar,
que no has treballat el que t'ha portat a construir una relació tòxica, replicar-ho.
Pots replicar-ho, i a vegades te'n vas a lo contrari, no? Si el que tens tu amb la teva parella ara és això, te'n vas a lo contrari, i lo contrari tampoc t'agrada, tampoc és bo. Perquè no, la solució no està en els altres, no? I en el tipus de relació, en el tipus de persona, sinó en tu com et vincules i en tu com et sents i com et construeixes i en com poses els límits, que aquest podria ser un tema que també podríem abordar, no? Com posar límits.
Doncs això ho abordarem una altra jornada aquí amb la Vanessa Parellada. Ja sabeu que també vosaltres podeu suggerir temes relacionats amb la salut mental, amb el benestar emocional, amb les relacions sanes, a través del perfil de l'Insta de la nostra psicòloga, na Vanessa/Parellada, a l'Instagram, o si no, un correu electrònic, vanessaparelladatorres@gmail.com, o si no, aquí mateix a info@radioilla.cat. Vanessa Parellada, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.